Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
CatSalut justifica la no reobertura del consultori de Poblenou arran de la situació epidemiològica, pitjor que la del mes de març quan es va tancar. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de l'organisme posposen, doncs, l'avaluació d'una possible reobertura, sigui a l'espai habitual o al centre cívic, fins que les dades de la pandèmia no millorin. La decisió ha provocat una reacció contundent per part del regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, i del moviment veïnal. Tots ells consideren que, precisament, davant de l'emergència sanitària, no es pot deixar tot un barri sense aquest servei.
Tot i això, els indicadors de la pandèmia es mantenen estables i es traslladen en un descens d'ingressats al taulí.
Avui hi ha 17 hospitalitzats menys que dilluns, amb un total de 149. D'aquests, 42 es troben a la unitat de cures intensives, tot plegat quan la incidència acumulada a 14 dies i la velocitat de transmissió es troben estancades. Des de Salut anunciaran demà una petita relaxació de les restriccions davant d'aquesta estabilitat.
En esports, el pròxim rival del Sabadell, la Unió Deportiva Las Palmas, ha presentat avui el seu últim fitxatge.
I es tracta de José Rodríguez, exjugador d'equips com el PSG i el Real Madrid. La nova incorporació, però, no es farà efectiva en el partit aquest diumenge contra els arlequinats. L'enfrontament serà a 8:45 del vespre a Las Palmas.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen completament estables i molt altes per l'època de l'any en què estem des de fa una setmana. Hem d'esperar canvis, arribaran ja, li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara els núvols comencen ja a guanyar terreny per les comarques del sud del país. Deixaran amb el pas de les hores el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot a l'àrea sud del territori. I avui en conjunt amb temperatures que a la zona sud han baixat, però en canvi han pujat a les comarques del nord-est. Si ahir els valors màxims s'enregistraven a les Terres de l'Ebre, avui doncs la temperatura màxima sobretot s'ha enfilat a les comarques de Girona, amb 24 graus de temperatura màxima al municipi d'Anglès, a la comarca de la Selva. De cara a demà els núvols seran presents al llarg del dia en general, núvols alts i mitjans, sobretot més compactes a l'oest i al sud del territori, amb més estones de sol a les comarques del nord del país, però demà també núvols baixos que afectaran la zona del litoral. Al matí més locals i sobretot concentrats a la zona del litoral nord, però de cara a la tarda esperem que guanyin extensió. En conjunt, amb temperatures que esperem que demà a primera hora siguin semblants o més altes, i al centre del dia podran baixar a la zona del litoral i a la resta del territori també seran semblants o baixaran lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la. No trobem incidències a la xarxa viària catalana, tampoc la més propera a Sabadell, ni d'entrada ni de sortida a Barcelona. El CatSalut no reobrirà el consultori de Poblenou de moment. La Generalitat diu que ara mateix, en l'epicentre d'una tercera onada de la pandèmia, les condicions epidemiològiques no permeten plantejar la reobertura de l'equipament. Els veïns i l'Ajuntament lamenten aquesta decisió i consideren que la situació de coronavirus a la ciutat demanda justament fer el contrari.
En nom del govern local, el regidor Eloi Cortés assegura que un espai sanitari no pot estar tancat en aquests moments i insisteix que cal reobrir-lo.
No podem tenir un espai d'atenció sanitària tancat en plena pandèmia, quan és més necessari que mai, deixant sense atenció sanitària de proximitat al veïnat del barri de Poblenou. Reiterem que volem la reobertura del consultori de Poblenou tal i com el teníem abans de la pandèmia. És una necessitat més que evident i una demanda amb un ampli suport veïnal i un ampli suport polític.
En el darrer ple, l'Ajuntament s'ha reiterat la necessitat de l'obertura, però el CatSalut argumenta que ara la situació és pitjor que la del mes de març passat, quan es va tancar. Assegura que quan les condicions epidemiològiques i la pressió assistencial ho permetin, tornaran a avaluar de nou la reobertura del consultori de Poblenou. Diuen també que estan valorant l'informe dels seus tècnics sobre els espais que els ha cedit l'Ajuntament per ampliar les instal·lacions actuals i oferir una cartera de serveis orientada a la cronicitat. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, el seu president, Manuel Navas, denuncia que la Conselleria de Salut no té cap intenció de reobrir el centre.
No puede ser de que primero digan que lo quieren cerrar porque el tema del COVID, que si no sé qué, que si no sé cuántos, vale. por la seguridad. El ayuntamiento le ofrece dejar el centro de cultura de Pueblo Nuevo para hacer exclusivamente eso. Al final dicen que sí porque hubo presión popular, porque la gente se movilizó, etcétera, etcétera. Y cuando ha pasado un poco de tiempo, ahora dicen que no lo van a hacer. Que dicen que, bueno, que por pronto, sine die ya lo veremos cuando lo abrimos. Si es que no, que no quieren abrirlo.
La FAB decidirà noves accions de mobilització després de parlar amb la mateixa Associació de Veïns del Poblenou. L'última previsió sobre el consultori era fer unes obres per adaptar-lo a les mesures contra la pandèmia que s'havien de fer durant les vacances de Nadal i reobrir-lo, però, sense metge.
Nou descens dels ingressats per Covid-19 al Taulí. Avui en són 149, 17 menys que dilluns, 42 dels quals es troben a la unitat de cures intensives. En les últimes 48 hores han mort 3 persones, s'han emès 30 diagnòstics nous i s'han registrat 13 ingressats.
Els indicadors de la pandèmia, per la seva banda, es mantenen estables a la ciutat. Tant la incidència acumulada a 14 dies com la velocitat de propagació continuen situades als 570 casos i en el 0,90, exactament igual que ahir. En canvi, el risc de rebrot baixa lleugerament fins als 518 punts. En els últims dies també s'ha frenat el ritme de contagis. En les últimes 24 hores s'han detectat 48 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia en els 14.214. Respecte d'ahir, tampoc hi ha hagut cap altra defunció més. I ara ja se'n comptabilitzen 496 des del mes de març passat. Pel que fa a la vacunació, hi ha més de 6.400 persones vacunades a Sabadell, de les quals 1.634 ja haurien rebut la segona dosi.
En aquest context, Salut anunciarà demà un canvi en les mesures restrictives a partir de dilluns.
I així ho ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, qui assegura que preveuen una lleugera relaxació de les mesures.
Crec que seran mesures, estem ara en aquests moments treballant, per tant no em voldria avançar molt més, però seran mesures amb petites obertures, perquè n'hi han d'haver-hi, perquè tots sabem doncs, la situació en la que estem tots plegats, però que seran també unes mesures, diguéssim, de continuïtat amb petites obertures. Però això, repeteixo, ho estem discutint doncs, el dia d'avui.
Argimon també ha insistit que la nova soca de coronavirus britànica és més contagiosa, però no més mortal.
I ara obrim pàgina política, anem a la campanya electoral.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
El candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha obert la porta a acceptar els vots de Vox si fossin necessaris per governar la Generalitat de Catalunya.
En una entrevista avui a l'Agència Catalana de Notícies, Carrizosa s'ha negat a fer un cordó sanitari a cap formació.
Nosaltres, quan tenim uns objectius polítics que són, bàsicament, fer que la població de Catalunya tingui un govern que s'ocupi dels seus problemes reals i deixi d'una banda tot el procés, doncs nosaltres, dins d'aquests objectius i combatent tota la resta d'objectius que no siguin dins dels nostres objectius polítics, nosaltres, evidentment, podem votar i rebre els vots de tothom. Nosaltres no farem cordons sanitaris en el Parlament de Catalunya amb ningú.
Ara ve el presidenciable dels liberals ha assegurat que el discurs ultra de Vox li fa fàstic i l'ha comparat amb la hispanofòbia, tal com l'ha qualificat del partit de Carles Puigdemont.
Abominem del que sigui racisme, del que sigui classisme, del que sigui xenofòbia i del que sigui hispanofòbia. Per això nosaltres reneguem també de tot aquest discurs, que tenen dirigents polítics de Vox, que fa fàstic, jo li dic absolutament clar, del discurs racista de Vox, abominem i ens fa fàstic. I de la mateixa forma li dic que a mi em fa fàstic el discurs hispanòfob de bona part de les candidatures nacionalistes i en concret de les de Junts per Catalunya.
Durant aquesta entrevista, Carrizosa ha tornat a defensar el model d'escola trilingüe que ofereixi les mateixes hores lectives en català, castellà i anglès.
Jo crec que dintre del marge de negociació que tenim tots els demòcrates, hem de fer avenços amb un govern constitucionalista a Catalunya. I jo ja li dic que dintre de les qüestions a negociar amb el Partit Socialista per tenir un govern constitucionalista, sense cap dubte hi hauria aquesta important revolució educativa que tindríem a Catalunya si tinguéssim aquest avançat mètode d'aprenentatge que és el trilingüisme.
En matèria econòmica, el candidat de Ciutadans planteja que els autònoms que no tenen cap ingrés no hagin de pagar la seva quota trimestral. Carrizosas partirà d'importar a Catalunya mesures com la bonificació de les quotes d'autònoms que s'han dut a terme a Madrid, on el govern regional ha destinat gairebé 70 milions d'euros. El liberal ho va dir en un acte al costat del vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, la consellera d'Empresa de Múrcia, Ana Vidal, i la secretària general de Ciutadans, Marina Bravo.
El PDeCAT mostra el seu suport als presos independentistes i assegura que no ha oblidat la lluita per aconseguir-ne la llibertat. Així mateix, des de la formació també situen com a prioritat aconseguir la independència de Catalunya, però no de forma unilateral.
La sabadellenca Anna Soler, número 34 de la candidatura, considera que l'autodeterminació del poble català passa per una sortida pactada amb l'Estat espanyol.
S'ha de fer la via pactada, ha de ser un algo evidentment consensuat i dintre de la màxima legalitat. Nosaltres estem d'acord amb tot, estem al costat de tothom i lluitarem per la nostra independència, però no a qualsevol preu.
En aquest sentit, Soler assegura que l'evolució del procés independentista demostra el que la seva formació havia defensat des del principi.
Jo suposo que està caient la vena dels ulls. Vull dir, el que el PDeCAT està dient des del primer dia és que no és cert. El dia 15 de febrer no declararem la independència. És un camí llarg, tenim molt per fer, tenim moltes ganes, tenim tota l'energia i l'instrument per fer-ho, però no és una cosa que es pugui fer d'immediat. L'ascensor cap a la independència s'ha espatllat i hem de pujar per les escales.
La sabadellenca considera que és un error posar masses línies vermelles per tornar a constituir la taula de diàleg i lamenta que ja s'estan en tard per reconstruir ponts.
Jo crec que ja fa molt de temps que hauríem d'estar treballant en aquest tema tots els partits independentistes, no excloient-nos com se'ns exclòs en diferents situacions i circumstàncies de qualsevol lloc i de tot arreu. Vull dir, si haguéssim estat tots units des del primer dia, vull dir, moltes de les coses no haguessin passat. Per tant, sí, hauria d'estar en marxa i des de fa molt temps.
Amb tot, Soler assegura que el PDeCAT vol ser decisiu en el nou govern de Catalunya per donar estabilitat que ara li fa falta.
Volem ser l'equilibri que manca ara mateix amb el desgavell del govern que tenim. Creiem que som estem convençuts que som la memòria del passat, la coherència del present, compromís amb el futur del nostre país, que és Catalunya.
L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, visitarà demà Sabadell en un acte tancat als empresaris de la ciutat i membres del PDeCAT.
Esquerra proposa la creació d'una conselleria de feminismes i aprovar una nova llei de persones trans. Els republicans han defensat que després de l'aprovació de la llei d'igualtat de tracte i no discriminació cal anar més enllà i conquerir i consolidar més drets per defensar la diversitat cultural. Najat Dieuec.
Proposem governar creant una conselleria d'igualtat i feminismes. I no volem que es quedi només amb el nom. No, és una conselleria que tindrà contingut. Que tindrà contingut i polítiques que sempre aniran perseguint a millorar la vida de la gent.
La número 4 de la llista per Barcelona també ha defensat, però, que la feina no s'ha acabat.
Igual que hem sigut capaços, després de 3 legislatures, aprovar la llei d'igualtat de tracte i no discriminació, el meu objectiu com a diputada no serà un altre que posar-me des del minut 1 també perquè es desplegui. Que despleguem aquesta llei perquè és una llei de país i útil per a tota la ciutadania.
En una visita a Sabadell acompanyada del delegat de la Generalitat de Barcelona i candidat el 14 de febrer, Juli Fernández, Diutreig ha defensat que la llista dels republicans són l'única eina útil que pot garantir els drets després d'aprovar in extremis aquest text de la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Davant de la perspectiva que Vox pugui entrar al Parlament de Catalunya, la candidata ha volgut deixar molt clar quina serà la postura del seu grup.
Nosaltres és que no trafiquem amb els vots de l'extrema dreta. L'extrema dreta se l'ha de combatre, se l'ha d'aïllar i hem de fer pedagogia social perquè la gent entengui que no estan en la línia de lluitar pels drets sinó per destruir-los.
Per Juli Fernández, només en un govern liderat per Esquerra Republicana s'aconseguirà crear una societat diversa i amb l'estat del benestar. Per això ha intentat marcar diferències amb el PSC de Salvador Illa, anomenant-los monàrquics del 155. Tot i això, ha defensat l'estratègia de la taula de diàleg per
solucionar allò que ja han reconegut que existeix i que fins ara ningú havia reconegut, cap govern de l'Estat havia reconegut, que és que existeix un conflicte polític entre l'Estat i Catalunya. Després d'aquest reconeixement, tothom, estem d'acord en que el que cal és trobar una solució i la solució només podrà ser política. Per tant, nosaltres no renunciarem mai a fer política.
Els republicans han demanat el vot per liderar un govern amb Junts i així seguir una agenda de drets socials.
El presidenciable del PSC, Salvador Illa, diu que vol liderar la reforma del finançament de Catalunya. Illa ho ha dit durant un esmorzar informatiu d'Europa Press, en el qual ha assegurat que serà assidu a la Moncloa per construir Catalunya des de Madrid.
Yo quiero liderar, quiero cooperar a través del diálogo entre todas las partes en una reforma de la financiación autonómica y recuperar la cooperación de Cataluña con el resto de comunidades autónomas y, por descontado, con el gobierno de España para construir un Estado compuesto, para ahondar en la naturaleza del Estado compuesto y para mejorar la financiación de Cataluña.
L'exministre s'ha compromès a reorientar les delegacions de la Generalitat de l'Exterior a la promoció econòmica i cultural de Catalunya i no, diu, a la propaganda independentista, de manera que puguin fer la feina que preveu l'Estatut.
No vull que Catalunya perdi presència a l'exterior. Vull que Catalunya, la presència que tingui a l'exterior, vagi orientada a la promoció de la nostra activitat comercial, a la defensa dels interessos de les empreses i de la indústria catalana, a la promoció de la cultura catalana, no a la propaganda independentista. Això és el que estic dient. Ens analitzarem el meu equip i reorientarem això, i ho farem, a més, en coordinació amb altres amb les delegacions que pugui haver-hi del govern d'Espanya a l'exterior, treballant en coordinació i no en competició.
Alhora aposta per reforçar la presència de Catalunya a Brussel·les i ha lamentat que fa anys que cap responsable del govern català ha estat rebut per càrrecs rellevants i on es juguen les coses del futur. En aquest sentit, Salvador Illa promet una major implicació en l'Euroregió i el Comitè de les Regions.
Els comuns proposen un escut social amb una renda Covid per a persones en precarietat. Així ho ha explicat la cap de cartell d'En Comú Podem, Jéssica Albiach.
Són ajuts directes, és una ajuda especial perquè tots aquells treballadors i treballadores que estan en una situació de precarietat i que no arriben al salari mínim interprofessional, doncs tinguin una ajuda que completi per tindre un salari digne i poder viure doncs, la seva vida en plenitud. Tenim un problema a Catalunya amb els treballadors i les treballadores pobres i considerem que és de justícia i és d'equitat resoldre-ho i ho farem a través d'aquesta renda.
El partit del BIAC també ha proposat un pla d'igualtat a l'escola. Els comuns pretenen començar un projecte pilot per caminar cap a una renda bàsica universal, garantir el dret a l'existència i lluitar contra l'abandonament escolar prematur. En aquest àmbit també volen que s'avanci cap a la gratuïtat del menjador escolar. Dolors Sabater ha justificat presentar-se a les eleccions del 14F malgrat la seva imputació per prevaricació perquè alega no és un tema de corrupció. Sabater ho ha afirmat avui en una entrevista a RAC1.
Estem investigats sota ple municipal amb una situació que ja dic no té cap fissura legal que respon a aquests interessos. No hi ha cap dubte que tinc tot el recolzament del ple i de l'organització i que ho tornaria a fer, tornaríem a fer el mateix
acord. Per tant, no li debilita per ser candidat, això?
No és un tema de corrupció, no és un tema de mala acció.
Tot plegat després que la CUP hagi inclòs en el seu programa electoral no permetre que processats o investigats per corrupció puguin presentar-se a les llistes electorals. La candidata dels anticapitalistes té una causa oberta per una suspensió de llicències urbanístiques quan era alcaldessa de Badalona. El PP vincula l'independentisme amb els populismes antieuropeus. La portaveu popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha alertat que l'independentisme també suposa una amenaça per a Europa.
Queremos que Europa sea una economía moderna, resiliente, que realmente quepamos todos y que no dejemos a nadie atrás. En un mundo así, los nacionalismos y los populismos son un lastre. Solo son losas sobre nuestras espaldas que no nos permiten avanzar.
Els populars europeus asseguren que la solució per a la sortida de la crisi actual i del conflicte català és no perdre temps en discursos estèrils i centrar els esforços en la salut, el treball, l'economia i la convivència. Junts vol reformar la formació professional i rebaixar l'impost de societats.
El número 3 de la candidatura, Joan Canadell, ha visitat els empresaris del Gremi de la Fusta.
No, les competències les tenim i, per tant, el Departament de Treball durant aquests anys no ha fet la feina com nosaltres pensem que s'hauria d'haver fet.
Per la seva banda, Lourdes Ciuró ha passat pel cafè de la ràdio explicant que són l'única força capaç de garantir un govern independentista, ja que Esquerra pot acabar pactant amb el PSC i votar PDeCAT és llançar el vot perquè no obtindrà representació.
Vox amenaça amb replicar l'efecte Andalusia al 14F per condicionar el govern. Ho ha explicat el candidat per Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
No descarto que puguem entrar amb tanta força que puguem condicionar un govern, inclús sumar amb Ciutadans, Partit Popular i començar a escriure un capítol diferent a Catalunya.
Garriga també ha negat que Vox inciti a l'odi, malgrat que alguns membres del seu partit estiguin investigats per aquest delicte i malgrat el seu discurs constant contra la immigració o l'islam. Aparquem la política. 5 escoles de Sabadell participaran en la 6a edició de la Marató de l'Estalvi Energètic 2021. Consisteix en una iniciativa que es porta a terme al llarg del mes de febrer i té com a objectiu reduir la demanda energètica dels edificis adherits. Els centres ja participen al projecte Agenda 21.
La regidora de Transició Energètica, Mar Molina, n'explica la dinàmica al programa El Cafè de la Ràdio.
Cada setmana, a una de les 5 escoles que tenim, a cada escola, arriba una càpsula informativa i toca un tema. Hi ha molts temes, tot el tema que estigui vinculat a l'estalvi energètic, com pot ser l'enllumenat o els aparells elèctrics, la climatització, l'aigua. Llavors, hi haurà una informació que tindran els nens, hi haurà un gag amb un toc d'humor perquè ells tinguin un petit repte que on vulguin ells participar.
La iniciativa serveix tant per fomentar l'estalvi dels centres educatius com per conscienciar els infants i que aquests ho transmetin a les famílies. La quantitat estalviada en despeses d'energia es destinarà a la lluita contra la pobresa energètica a la ciutat.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Dos apunts molt breus fora de Sabadell i de la comarca. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha emès un escrit a la Fiscalia d'Anticorrupció confessant que el PP tenia una caixa B de la qual Mariano Rajoy era perfecte coneixedor.
Bárcenas també ha afirmat que l'expresident del govern va destruir documentació de la comptabilitat B del partit l'any 2009. Segons paraules d'aquest extresorer, des de 1982 existia un sistema de finançament B institucionalitzat que es realitzava a través de donatius. Bárcenas és actualment condemnat pel cas Gürtel a 29 anys de presó, tot i que ha expressat en el mateix escrit la intenció de col·laborar amb la justícia.
El Departament d'Educació vol renovar el format actual de batxillerat.
Els canvis que proposa el Departament són, entre d'altres, sumar una nova modalitat a les especialitats ja existents i la possibilitat de fer-ho en 3 anys i no 2, com el model actual. Aquesta nova versió generalista tindria passarel·les amb diverses opcions que permetrien a l'alumnat anar especialitzant-se més endavant. La previsió amb què treballa el Departament és tenir llest el nou decret de primavera del 2022 i que pugui entrar en vigor al curs 2022-2023.
Moment pels esports. José Rodríguez ha estat presentat avui com a nou jugador de la Unió Deportiva Las Palmas, el pròxim rival del Centre d'Esports Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El controvertit davanter Gran Canari va ser el fitxatge bomba de l'últim dia de mercat d'hivern, però tot apunta que no debutarà contra el conjunt arlequinat.
Recordem que l'ex del Real Madrid, entre d'altres, va rescindir amb el Paris Saint-Germain fa 2 mesos i des de llavors ha estat entrenant en solitari. José ha reconegut en roda de premsa que necessita una pretemporada particular, però que si fos per ell, jugaria diumenge mateix contra el Sabadell.
Creo que la época que uno el pasado del fútbol es el pasado. Vengo con la ilusión de un niño, me voy a resumir en eso porque es lo que siento ahora mismo. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, empezar el entrenamiento. Te voy a contestar. Estar, si es por mí, estoy mañana. Pero si pienso con la cabeza y pienso bien para el equipo, no lo puedo ayudar ahora, hoy en día, ahora. Entonces lo que necesito es prepararme bien, físicamente, psicológicamente estoy aquí. Cuando yo me encuentre bien, el mío lo vamos viendo con el míster y estaré para jugar y ayudar al equipo cuando el míster lo considere. Mi gana, si es por mí, juego mañana.
El centre d'esports, per la seva part, ha gaudit avui d'un dia de descans abans d'encetar demà a la nova Creu Alta la preparació d'aquesta visita a les Palmes de diumenge a 8:45 del vespre. Avui, a més, s'ha conegut l'horari de la 26a jornada. Espanyol-Sabadell, dissabte 20 de febrer, a les 4 a l'RCD Stadium.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Emma García s'ha estrenat en aquest 2021 amb una competició virtual. La nedadora artística sabadellenca va participar dissabte a l'Open dels Estats Units de les World Series, però amb les dues rutines gravades a la piscina del Car de Sant Cugat.
Fent parella, com sempre, amb Pau Ribas en el duet mix, tots dos van estrenar la rutina lliure basada en el musical Cats. Així ha relatat García aquesta experiència a l'Hotel Suís.
Jo no sóc una persona de ficar-me molt nerviosa, però sí que és veritat que la tensió aquesta i l'adrenalina aquesta, pues, no he sigut el mateix. A més, estàvem bastant concentrats en que havíem de fer les dues rutines, els dos balls, al mateix matí, i clar, és un desgast bastant important, i estàvem com molt centrats, com si fos més un entrenament que quasi una competició, i vulguis o no, al final es nota.
No serà fins al 20 i 21 de febrer quan coneixeran les valoracions dels jutges d'aquest Open dels Estats Units. La següent parada de les sèries mundials tindrà lloc a París, a priori de forma presencial, i l'altra cita virtual del calendari serà l'Open del Canadà.
Una altra competició adaptada a les actuals restriccions és la Llanera Trail. La prova, que havia de tenir lloc aquest passat diumenge i que va ser jornada fins l'11 d'abril, aprofitarà finalment aquella data per celebrar l'anomenada COVID Edition.
O el que és el mateix, dos recorreguts marcats al rodal a partir del divendres d'aquella mateixa setmana perquè els participants la puguin fer durant tot el cap de setmana i així evitar aglomeracions. David Fernández Oliver és un dels responsables de l'organització.
Farem 10, bueno, aquest circuit, com deies, de 10, apte per tothom perquè pugui córrer qualsevol tipus de gent que s'hi animi, des dels més ràpids fins als que s'inicien, i després un de 25. Avantatges que tenim aquest any: no tenim talls de temps, tothom pot anar al seu ritme, al seu aire, no hi haurà escombres que t'estiguin apretant, per tant, jo crec que tothom es pot animar a fer la distància que vulgui, inclús fer un dia 10 i l'altre dia 25, o en revés, allà decisió de cadascú.
La idea dels organitzadors de la Llanera és establir un sistema de classificacions de totes dues curses a l'espera de tancar els últims serrells pendents.
Últimes informacions en format més breu. Últimes quatre jornades de la tercera divisió de futbol sala.
L'Amics del Pou, amb el triomf per 2-4 a Vacarissa, segueix líder i ara pot deixar virtualment feta la classificació per la fase d'ascens si vens un CCR que encara no ha puntuat. Aaron Plaza, jugador de l'Escorial, va un pas més enllà.
Des del primer dia l'objectiu era quedar primeros i, bueno, ara com a segon objectiu, digamos, pues es quedar, bueno, no perder ningún partido. Hemos empatado, pero de momento no hemos perdido. Así que el objetivo es quedar primero, si se puede, pues sin perder ningún partido.
El grup s'arraona per la seva part, tornada la setmana de descans, cinquè a 3 punts del tercer. Entre mig hi ha el Sant Padó, l'equip que ara visita. En Darío Martínez és el tècnic arraonista.
Dels 4 partits que ens queden, doncs, un és Olesa i l'altre són els tres rivals que estan, però estaven per sobre nostra. Sí, són partits que... Confio en això, no? Que aquests tres partits que hem guanyat seguits no m'ha estat a un nivell molt elevat, però que un cop coneixedors de que són finals, pel dit, puguem treure la nostra millor versió i competir com cal.
Tots dos jugant diumenge, l'Amics del Pou CCR a les 11 al Pavelló del Nord i el Sant Padó Grups a les 12.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dimecres 3 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el cafè de la ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.